Endesa continua treballant des d'ahir dilluns per solventar les avaries elèctriques que han deixat sense llum a les darreres hores a milers d'abonats dels barris del nord de l'Hospitalet. Fins al moment, per garantir el subministrament, s'han instal·lat generadors en alguns punts. Bona tarda. De seguida ens centrem en la incidència en el subministrament elèctric que afecta especialment els barris de la Florida i Collblanc. Abans, però, com sempre, fem una ullada a d'altres titulars de la jornada. Comencem. Infants de l'associació Acordis, una entitat de la ciutat dedicada a oferir oci de qualitat a persones amb discapacitat intel·lectual, participen per primer cop en un campus de natació sincronitzada per a nens i nenes neurodivergents. Es tracta d'un projecte impulsat per dues nedadores nord-americanes. Avui coneixerem la iniciativa de la fotògrafa hospitalenca Maria Arrabé, que s'ha proposat com a objectiu retratar 100 gossos de la ciutat a través de sessions personalitzades. La finalitat és promoure el benestar animal, fomentar la tinença responsable i donar visibilitat a l'adopció. Una selecció d'aquestes imatges es podran veure en una exposició al Barrades prevista pel mes de setembre. I en esports ens centrarem en el CB l'Hospitalet, que ja prepara la nova temporada. Només tres jugadors continuaran en el projecte: Nil Baqués, David Font i Arnau Tarrida. La resta, per diferents motius, deixen l'equip, que tornarà a liderar Òscar Navarro. Una nova incidència en el subministrament elèctric afecta els barris de la Florida i de Collblanc. Segons ha confirmat Endesa, cap a les 5 d'aquesta matinada, en el ple procés de reposició del servei després de la gran avaria registrada i la tarda, s'ha produït una nova incidència. Els generadors provisionals instal·lats en diversos punts han patit una avaria i han hagut de ser retirats. Al llarg del matí s'han instal·lat nous equips electrògens als entorns de la Florida i Collblanc. La companyia també ha explicat que s'estan investigant les causes d'aquesta nova avaria. El nou incident es produeix, com dèiem, després d'una avaria important ahir a la tarda a la subestació elèctrica de Collblanc, que va deixar sense subministrament a més de 12.000 abonats de l'Hospitalet i diversos districtes de Barcelona. L'Ajuntament ha anunciat que les persones que hagin patit danys per les apagades registrades a la ciutat es poden dirigir a l'OMIC de l'Hospitalet, ubicada al carrer d'Igoiné número 29, on l'ajudaran a tramitar una reclamació. L'alcalde David Quirós ha citat els responsables d'Endesa per demanar explicacions. Respecte a aquesta situació, el portaveu d'Esquerra Republicana, Esquerra Unida i Alternativa, Jaume Graells, ha demanat aquest matí en roda de premsa a la companyia elèctrica Endesa que inverteixi en un servei de qualitat a l'Hospitalet i a l'alcalde David Quirós que pressioni l'empresa perquè ho faci. Graells ha recordat que el seu grup ja va presentar al ple municipal de gener una moció en aquest sentit, però critica que tot sembla continuar igual. El portaveu republicà recorda que els usuaris paguen les seves factures però no poden tenir un subministrament a l'alçada i pateixen ensurts reiterats, tant en particulars com els comerciants, amb afectació econòmiques i personals.
Paguem com paguen altres. Mereixem el mateix servei i mereixem un alcalde que es quadri d'aquestes companyies, davant d'aquestes companyies, que tenen beneficis, torno a dir, enormes, forassenyats. Han d'invertir. No tot han de ser beneficis. Han d'invertir al servei de la ciutadania. Aquest és un servei públic. I, per tant, l'alcalde ho ha d'exigir.
El govern municipal porta avui al ple l'aprovació d'una aportació de 21 milions d'euros al Consorci per la reforma de la Gran Via i el Samuntà entre els anys 2026 i 2029. L'objectiu d'aquesta acció és començar a executar actuacions de millora a la zona nord de la ciutat. Entre les primeres intervencions previstes hi ha la transformació de l'Avinguda Catalunya, que connectarà els parcs de les Planes i la Torrassa, també l'ampliació del Jardí de los Diablos, la creació d'illes verdes a l'antiga fàbrica SAS i el desenvolupament del hub de Pubilla Casas.
També estem parlant d'impulsar un master pla, perquè el pla Samuntà no només va d'obra de regeneració urbana, sinó fonamentalment va de com millorem la situació de les persones que viuen en aquests barris del Samuntà. I per tant el pla Samuntà incorpora dos eixos que són també molt importants, el del creixement socioeconòmic per als veïns i les veïnes, la generació d'oportunitat, la generació d'economia, però també l'atenció social i cívica per atendre totes les situacions de vulnerabilitat que hem detectat al barri.
El grup municipal del Partit Popular ha denunciat en roda de premsa que veïns de tres immobles de la carretera d'Esplugues no poden descansar pels sorolls i els problemes d'incivisme que provoca un local proper. En aquest sentit, exigeixen que l'Ajuntament actuï per solucionar el problema.
Els veïns de tres immobles de la carretera d'Esplugues al barri de Can Serra afirmen que viuen un malson des de la instal·lació d'una sala d'esdeveniments i celebracions al seu carrer. Es queixen de sorolls per les festes que munten fins a les 3 o 4 de la matinada, d'actes incívics o de l'aparcament de vehicles a la vorera. Arrosseguen aquest problema des del 2022, quan es va obrir el local.
Cuando hay fiestas y esto, pues dan las tantas de la noche, la gente sale, forman escándalos, unas veces se sientan en los bancos, otras veces se ponen ahí a pelear y gritos, y yo no me dejan dormir.
5 y 6 coches, sí. Y son los de local, claro. No aparcan por ahí ni por allá. Esto es privado y no tienen por qué aparcar.
Y si no es una cosa como lo que pasó este jueves, que vinieron los Mossos y le tuvimos que decir que estaban a punto de darle a uno unas patadas para matarlo, pues no vinieron. Entonces, claro, nos sentimos engañados con todo lo que nos están diciendo, porque seguridad aquí no tenemos ninguna.
Els veïns van recollir signatures per tancar el local i ho van presentar a l'Ajuntament fa un any, però no han rebut cap resposta. Ara s'han reunit amb la portaveu del grup municipal del Partit Popular, Sònia Esplugues, que critica la passivitat del govern municipal davant d'una situació que qualifica d'insostenible. Per això demana que el govern municipal adopti mesures per garantir el descans dels veïns.
Nosotros pedimos que medidas cautelares, pedimos al equipo de gobierno que sea contundente y tenga tolerancia cero con todas aquellas personas que están llevando a cabo actividades que no corresponden a una acción económica cívica y que no molesta a los vecinos.
Els populars també demanen que es revisi la llicència d'aquest local, que segons la seva informació té permís per obrir fins a les 3 de la matinada. Des de la televisió de l'Hospitalet ens hem volgut posar en contacte amb el propietari del local, però no ha estat possible.
Respecte a aquest cas, fons municipals asseguren que la major part de les incidències registrades es van concentrar durant el segon semestre de 2025 i que durant aquest 2026 només consta una incidència relacionada amb molèsties derivades de l'activitat de l'establiment. Les mateixes fonts afirmen que s'inclourà aquest establiment dins el pla Nautilus per mantenir el seguiment, tot i que aquest és un exemple que evidencia que, malgrat les inspeccions, els requeriments i les diferents actuacions administratives, en el marc legal actual estableix uns requisits molt estrictes per poder acordar mesures com el tancament d'un local. En aquest sentit, asseguren que aquest cas posa de manifest les dificultats amb què es troben els ajuntaments per adoptar mesures més contundents contra establiments que acumulen incidències reiterades. El grup municipal de l'Hospitalet en Comú Podem també ha presentat al·legacions al Pla Director Urbanístic Metropolità que projecta la construcció de més de 5.000 nous habitatges a l'Hospitalet. Ho ha fet a través dels companys de partit amb representació al Consell Metropolità amb l'objectiu de reduir l'edificabilitat prevista a la ciutat. Els comuns demanen no intensificar la construcció d'habitatges als barris més densament poblats, aprofitant el futur soterrament de les vies, una proposta en la que coincideixen amb els grups municipals del PSC i Esquerra Republicana, Esquerra Unida i Alternativa. També demanen no utilitzar el projecte del nou clúster biomèdic a la Gran Via per fer una operació immobiliària especulativa o millorar la cornisa verda de la Torrassa, entre d'altres.
Per exemple, la no intensificació d'habitatges i de població en els barris ja molt densos, especialment en aquestes zones d'oportunitat que diuen com ara seran les de les vies. Evidentment també, i això sí que és una al·legació molt nostra, és en contra del PDU Biopol Gran Via. Estem a favor del Biopol, però no del pelotazo urbanístic que significa el PDU amb l'excusa de fer aquest Biopol.
Creu Roja ha posat en marxa una campanya per donar resposta a la greu situació que viu Venezuela després que dos potents terratrèmols s'accedeixin al centre nord del país la nit del passat 24 de juny. Per parlar-ne avui de tot plegat ens acompanya aquí a l'informatiu el president de Creu Roja de l'Hospitalet, Jesús Solores. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Gràcies per ser aquí amb nosaltres. Com comentava, la situació a Venezuela és devastadora amb aquests dos terratrèmols que van impactar amb força a la ciutat. Hi ha milers de morts i també de ferits. En aquest sentit, quina és la situació que s'està vivint allà des de voluntaris de Creu Roja que us hagin pogut traslladar una mica què és el que s'està vivint aquests dies?
Bueno, nosaltres el primer moment que va veure aquests terratrèmols, que va ser, és el que tu dius, són devastadors, a més és una població que no estava acostumada a aquest tipus de catàstrofes, Evidentment, bueno, va muntar, bueno, la Creu Roja és una associació humanitària i que d'alguna forma és internacional, i sempre el Comitè Internacional de la Creu Roja i la Creu Roja del lloc, o sigui, són els primers que donen l'avís i les necessitats que tenen, no? En el primer moment el que van fer va ser posar-se en contacte al Comitè Internacional de la Creu Roja. Un grup de Creu Roja d'aquí va anar i està, crec que ja està terminat, un hospital portàtil que ja està fet. Tot això a partir de les demandes que feien des de la Creu Roja de Veneçuela. I després el que més estem fent és l'ajuda, bueno, d'alguna manera, de demanar diners per portar a la Creu Roja de Veneçuela per totes les dificultats i totes les coses que han de comprar allí, perquè nosaltres en situacions com aquestes, a no ser coses molt concretes que ja estan una mica homologades i que quan anem allí ja estan tot, o sigui, tot el que tenen ells és el mateix que tenim nosaltres, amb la qual és fàcil de muntar. Nosaltres no estem d'acord en portar coses a no ser que el lloc d'aquí li facin falta, perquè és millor comprar-les allà en el lloc on d'alguna forma estan, perquè si no, bueno, és molt car i a més els viatges, a no ser que ja dic que necessitin alguna cosa molt concreta que no tinguin.
Parlaves d'aquesta campanya, en aquest cas de recaptació de diners per fer front a aquesta situació. S'han establert diversos números de compte, també es pot fer per Bizum, per transferència, tot plegat. A la gent que vulgui aportar, on té tota aquesta informació i no es pot adreçar?
Bueno, a la Creu Roja, però de totes formes, crec recordar que en el digital havia sortit tota la...
A la web de la Creu Roja, amb els números de compte i
també... A la web Roja està, evidentment, dic, al digital vostre està també posat, però a la web de la Creu Roja està posat tota la informació de tots els bancs, de totes les ajudes, com tu dius, també a nivell de Bizum, etcètera, si ahir estic veient algunes...
Sí, es poden veure en pantalla tots els números.
Qüestions de la pantalla, sí.
Perfecte. Això pel que fa a la situació a Veneçuela i en aquest cas la campanya que ha impulsat Creu Roja. Parlem ara d'aquí de la ciutat, aquí a l'Hospitalet. Fa relativament pocs mesos es va posar en marxa aquest pla local d'abordatge sense llarisme, en el qual hi participen diverses entitats per fer front a aquesta situació. Com hi participa en aquest sentit Creu Roja en aquest pla?
Sí, un moment abans d'això, és que ara m'estava recordant, el que nosaltres estem fent també en relació a Veneçuela és buscar també els voluntaris que tenim, que són de Veneçuela, que de moment hem trobat uns 12, més o menys, i oferint-li d'alguna forma l'ajuda, o de moment no tenim res de notícies, però bueno, i usuaris que d'alguna manera poden tenir. Perdó, no t'explico.
No, queda clar el tema voluntaris de Veneçuela i el que comentava aquí en l'àmbit local, aquest pla local d'abordatge al sense llarisme. Quina és la manera de participar en aquest cas sentit des de Creu Roja?
Bueno, nosaltres van estar allí pendents del pla de sense llarisme. Jo crec que és el primer pas que jo crec que per nosaltres és important que es té, i nosaltres ja ho hem dit, no solament públicament, sinó també a l'administració, que qualsevol cosa estem disposats a col·laborar en el tema que surti del presellarisme. Jo crec que és un primer pas, de moment és una situació que està en inici, però crec que, bueno, per nosaltres és important, o sigui, que sigui un primer pas del tema del sensellarisme. Nosaltres el tema del sensellarisme ja fa anys que estem treballant, no solament d'assistència, sinó també nosaltres, la vinya, i també en relació també, lògicament, a l'administració, o sigui, passen les dades, etc. I això jo crec que, bueno, pot ser un element important.
Això pel que fa a aquest pla local, també volia comentar un dels, per dir-ho d'alguna manera, projectes estrelles de Creu Roja aquí la ciutat, són els horts socials. Els horts socials ja fa més d'una dècada que estan en funcionament.
12 anys, sí.
Quin balanç en feu de tots aquests anys i si teniu previst ampliar d'alguna manera?
Bueno, el balanç és molt positiu, o sigui, no solament són dos horts, no? El que està dalt en Can Buixeres i el que està baix, és molt positiu, i jo crec que és un projecte social, no? És un projecte de... A veure, no és que no sigui de medi ambient, clar, de medi ambient és, no? I és el contacte amb la terra, però és un projecte social de convivència, de socialització, de persones molt vulnerables de tot tipus, i que d'alguna manera l'experiència nostra que tenim de la convivència, de la socialització que han fet en contacte amb la terra entre ells, jo crec que és molt positiva. No solament entre ells, sinó que a més, venen molts col·legis, o sigui, a veure l'experiència, a veure també el tema de medi ambient, no? De la terra. Bé, Alpi, contínuament estem amb nosaltres. I últimament, bueno, ja fa un parell d'anys, però últimament cada vegada més, venen empreses que d'alguna forma volen veure l'experiència i volen d'alguna forma fer el tema de tema corporatiu que fan ells a vegades, algunes empreses, per intentar tenir llaços entre ells a nivell de treball. Tot això, d'alguna forma, també els usuaris que estan aquí, d'alguna forma els afecta en positiu, no? Però jo crec que l'experiència, sobretot a nivell de convivència i a nivell de socialització, és molt positiva. De moment no tenim possibilitats d'ampliar-lo, però bueno, estan oberts, o sigui, en principi no està present, però estan oberts.
I ja per acabar, i ràpidament, perquè no tenim massa temps per més, aquests dies estem immersos en una plena onada de calor, de fet, comença una, acaba una altra i es van enllaçant totes, i des de Creu Roja també poseu en marxa la campanya, en aquest cas, per informar els usuaris com prevenir-se d'aquest cop de calor, com estan en tot plegat.
Sí, bueno, la campanya de calor afecta molts llocs, o sigui, en tots els projectes que tenim, de gent gran, de joves, de tot afecta. Estem fent al sensellarisme, ho estem intentant fer d'alguna forma, consells, etc. I hem calculat un 800 usuaris que tenim que creiem que estan afectats per edat, per malalties, etc. Estem trucant a tots i estem oberts, estem donant els telèfons nostres perquè es posin en contacte i els estem fent consells d'alguna forma de lo que han de fer aquests dies, de no sortir a unes hores, de que vegi molta aigua, etc. etc. I en aquest moment ja estem amb més de la meitat dels que tenim presents i continuarem.
Doncs estarem molt pendents de tot plegat, d'aquests projectes de Creu Roja, aquestes campanyes i també la situació, com començàvem parlant en aquesta entrevista de Venezuela, i d'aquestes ajudes que puguin arribar i, en aquest cas, doncs, restablir tota la situació que ara mateix, com comentàvem, està devastada per tot el tema dels terratrèmols. Jesús Solores, president de Creu Roja de l'Hospitalet, gràcies per ser avui aquí amb nosaltres i fins la propera.
Gràcies a vosaltres.
I seguint l'informatiu, i ara parlem dels infants de l'associació Acordis, que han participat per primer cop en un campus de natació sincronitzada per nens i nenes neurodivergents. Es tracta d'un projecte impulsat per dues nedadores nord-americanes. Aquesta setmana ens hem acostat per conèixer de primera mà aquesta iniciativa.
El poliesportiu municipal del centre Marcelí Maneja ha acollit aquest cap de setmana el curs de natació artística per a infants neurodivergents. Al projecte han participat nens i nenes de l'associació Acordis, una entitat dedicada a oferir oci de qualitat a persones amb discapacitat intel·lectual, després que dues nedadores nord-americanes es posaren en contacte amb l'entitat per presentar-los la iniciativa.
En seguida vam trobar-ho que podia ser molt interessant per a la nostra gent. Els vam dir que nosaltres oberts a fer-ho. En aquest campus hi ha persones amb diferents tipus de discapacitat intel·lectual, neurodivergències. La característica que tenen és que tenen tots ells gran necessitat de suport.
Una de les nedadores que ha impulsat el campus és la Isabela, que ha viatjat des de la badia de San Francisco, a Califòrnia, fins a l'Hospitalet per organitzar el curs. Ho ha fet a través de l'organització sense ànim de lucre que va decidir fundar quan va veure com van fer fora del seu equip a una companya pel seu trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat, tot i el seu gran talent per la natació. El projecte de la Isabela va néixer als Estats Units, però després de viure durant una temporada a l'Hospitalet, va decidir tornar convençuda de fer créixer la seva iniciativa a la ciutat que l'havia acollit. Per això va impulsar el campus per a persones amb discapacitat intel·lectual en el que han participat des d'Acordis.
Volia celebrar les fortaleses que tenen, perquè cadascun d'ells té punts forts que molts de nosaltres no tenim i la societat sempre els mira amb prejudicis.
El campus s'ha celebrat aquest cap de setmana amb tres classes d'una hora i amb exercicis adaptats a les necessitats de cada infant per treballar aspectes com la coordinació i l'equilibri dins l'aigua. La Carla és entrenadora del Club de Natació Poblenou i és una de les col·laboradores amb el projecte.
La sincro té moltes coses tècniques que potser la natació en si no t'aporta, és a dir, pues, no sé, ja només a nivell artístic també, que a vegades és una cosa que els crida més l'atenció, els sembla més divertit, a nivell lúdic els pots atraure molt més. Són nens molt agraïts també, amb qualsevol cosa que facis els veus que els agrada tot, que t'agafa molt de carinyo.
Les professionals d'Acordis han estat present durant tot el campus per acompanyar els infants i fer possible que també ells puguin accedir als beneficis d'un esport com la natació artística.
Fins al 10 de juliol, els joves de 35 anys o menys poden demanar les ajudes al lloguer que impulsa la Generalitat. Es poden acollir els joves que siguin titulars d'un contracte d'un pis o una habitació de lloguer. Les persones que vulguin demanar les ajudes han de disposar d'una font regular d'ingressos. També, segons la Conselleria de Territori, la mesura disposa d'un pressupost de prop de 27 milions d'euros per als 3 anys vinents. La voluntat és cobrir la demanda que no ha cobert el bo lloguer jove estatal. Aquestes ajudes al lloguer aniran entre els 20 i els 250 euros al mes en funció dels ingressos. I no deixem de banda el tema de l'habitatge perquè el govern espanyol ha anunciat que el mes vinent aprovarà un nou paquet de mesures en aquesta matèria. En la roda de premsa, després del Consell de Ministres, l'executiu ha anunciat aquestes mesures per garantir l'accés a l'habitatge, entre les quals destaca la pròrroga de la regularització de lloguers de temporada o dels contractes de lloguer o l'increment de l'IVA als pisos turístics.
Para bajar el precio de los alquileres, dar estabilidad a los contratos y combatir el fraude, con medidas como la regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones, la prórroga de los contratos de alquiler, la obligatoriedad de que se firmen los contratos por escrito o las medidas fiscales para bajar el precio del alquiler. Otro, para movilizar vivienda asequible, con medidas como la subida del IVA al 21% para los pisos turísticos o medidas de agilización administrativa.
Parlem ara de l'empresa Nissan, perquè marxa de l'Hospitalet. L'automobilística Nippon ha anunciat que al juliol trasllada la seu corporativa de Nissan Motor Espanya a Barcelona a unes oficines de l'Illa Diagonal. Fins ara, Nissan Motor Espanya tenia la seva seu a l'Avinguda Gran Via de l'Hospitalet. En un comunicat, l'empresa Nippon ha justificat aquest canvi de seu per adaptar-se a les noves formes de treball i als reptes de la mobilitat del futur. Aquesta marxa de Nissan de l'Hospitalet coincideix en el temps amb l'ERO que està donant a terme l'empresa a Catalunya, que afecta a prop de 230 treballadors en els centres del Prat i la Zona Franca. Aquesta reducció de plantilla ja va aixecar les protestes dels sindicats, però després de negociacions van arribar a un acord per reduir el nombre d'afectats que va ser ratificat en votació pels treballadors. Cent gossos de l'Hospitalet és una iniciativa d'una fotògrafa hospitalenca que té com a objectiu fotografiar 100 gossos de la ciutat a través de sessions personalitzades per crear un arxiu visual que reflecteixi la diversitat, la convivència i l'amor pels animals a la ciutat. Més enllà d'aquest vessant artístic, el projecte també té una perspectiva social i és que vol promoure el benestar animal, fomentar una tinença responsable i donar visibilitat a l'adopció. A més, una selecció de les imatges formarà part d'una exposició a l'Auditori Barradas prevista pel mes de setembre.
Soc la Maria Rabé, fotògrafa d'Hospitalet, de Barcelona. Ara mateix estic fent un projecte que es diu 100 gossos d'Hospitalet. Definiria el projecte de 100 gossos com cuida la gent de l'Hospitalet els seus gossos. Els gossos, al cap i a la fi, ens fan la vida molt millor i gràcies a ells tenim una vida molt més plena. Ens omplen, són fidels, companys, divertits i és una... Fer aquest projecte és una experiència molt enriquidora. La idea principal és que surti el gos com en la seva essència. El retrat del projecte és el gos només, però després sí que ve la família i llavors pues, fem la família amb el gos, o si són dos, també els dos junts, i surten fotos molt divertides. I és una manera també com de connectar a la gent, ja que avui dia estem connectats digitalment, però no hi ha espais com per reunir-se, i llavors també m'agrada com juntar els amants dels animals. Des de petita he sigut molt amant dels animals i sobretot amb els gossos he tingut una connexió molt, molt especial. Són animals que estimen, que ploren, que tenen por, o sigui, estan al nostre càrrec. I també per això és normal que la gent els estimi tant i els cuidin i es preocupin, perquè són la nostra família.
Canvis importants a la plantilla del Club Bàsquet a l'Hospitalet de cara a la propera temporada. Només tres jugadors continuaran en el projecte que tornarà a liderar Òscar Navarro.
El Club Bàsquet a l'Hospitalet ja té al cap la temporada 2026-2027. Ningú escapa de la realitat que el curs passat no va ser el que tothom esperava i se n'ha pres nota. El primer a fer-ho va ser el director tècnic de l'entitat, Jorge Tarragona. Malgrat que no es va assolir el principal objectiu de l'equip, l'ascens, en cap moment es va dubtar de la continuïtat de l'entrenador, Òscar Navarro.
Jo de saber, ara podem explicar-ho, que el cos tècnic estava renovat abans del playoff de descens, o sigui, el creuament que van tindre contra Navàs el divendres al matí, i la Junta i jo van decidir que continuarien. Jo li vaig proposar a la Junta i la Junta va dir que sí. No és tot els resultats, moltes vegades els projectes, és que la gent estigui integrada dintre del club, que la gent col·labori amb el club, i jo els veig treballar tots els dies i jo sé la feinada que fan durant tots els dies. I si analitzem fredament la situació, és que hem perdut 6 partits l'any passat, hem perdut 5 partits de fase regular aquest any i hem perdut un mes de play-off. No? Llavors hem perdut 12 partits en 2 anys de 40 i pico victòries que hem fet.
No hi haurà canvi a la banqueta, però sí a la plantilla, i molts. Només tres jugadors seguiran respecte a la temporada passada, Nil Baqués, David Font i Arnau Tarrida. La resta, per diferents motius, deixen l'equip.
Jo crec que és aquest el que és els tres que han de liderar el canvi generacional i els tres que han de tirar de l'equip ara mateix. O sigui, nosaltres confiem que ells siguin el gruix important d'aquest equip i a partir d'aquests tres comencem a construir un projecte molt més ambiciós, molt més jove, molt més agressiu, des del punt de vista de voler més i d'intentar aquesta opció d'intentar tornar a estar a segona feta.
Per tercera temporada consecutiva, el Club Bàsquet l'Hospitalet afronta el curs amb l'ascens com a principal aspiració. És un sistema de competició difícil i assolir el gran premi no és ni de bon tros fàcil, però el club està convençut que estarà en la lluita.
I amb la informació esportiva ho deixem aquí. Abans fem un repàs de les notícies més destacades d'aquesta jornada. Endesa continua treballant des d'ahir dilluns per solventar les avaries elèctriques que han deixat sense llum en les darreres hores a milers d'abonats dels barris del nord de l'Hospitalet. Fins al moment, per garantir el subministrament, s'han instal·lat generadors en alguns punts. Infants de l'associació Acordis, una entitat de la ciutat dedicada a oferir oci de qualitat a persones amb discapacitat intel·lectual, participen per primer cop en un campus de natació sincronitzada per a nens i nenes neurodivergents. Es tracta d'un projecte impulsat per dues nedadores nord-americanes. I avui hem conegut la iniciativa de la fotògrafa hospitalenca Maria Rabé, que s'ha proposat com a objectiu retratar a 100 gossos de la ciutat a través de sessions personalitzades. La finalitat és promoure el benestar animal, fomentar la tinença responsable i donar visibilitat a l'adopció. Una selecció d'aquestes imatges es podran veure albarrades en una exposició prevista pel mes de setembre. I això és tot. Per més informació poden consultar el portal dels mitjans de comunicació, lelacdigital.cat. Que vagi molt bé i fins demà.